en 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. És l'espai de salut que fem des de la Seu d'Urgell gràcies a la col·laboració de molt personal sanitari de la comarca, personal de la Fundació Sant Hospital, personal del CAP de la Seu d'Urgell i personal de diferents centres públics i privats d'aquí, d'Andorra i de Catalunya. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. Avui parlarem d'osteopatia. I per això ens acompanya la Sònia Roura. Ella és osteòpata d'un centre de salut, el Centre de Salut FITA de la Seu d'Urgell. Posteriorment a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta que ens han fet sobre la vacuna de la grip, si realment és o no és efectiva. És una pregunta que ens ha fet la Marta Carrasco. I ens ho explicarà el doctor José María Palacín, metge especialista de medicina de família i comunitària i de fet és el coordinador del CAP de la Seu d'Urgell. I acabarem, com sempre, ja ho saben, amb un nou Consell de Salut, per ajudar-nos a estar més bé de salut i a sentir-nos millor. Avui parlarem de quines mesures alimentàries ens poden ajudar per combatre el fred. Serà, com sempre, al final del programa i ens ho explicarà la Montse Buera. Som-hi, doncs, som-hi amb el tema d'avui. Parlarem de exactament què és això de l'osteopatia i per això hem convidat avui, tenim el plaer de tindre aquí amb nosaltres a la Sònia Roura. Ella, ja ho hem dit, és osteòpata del Centre de Salut FITA d'aquí de la Seu d'Urgell. Bona tarda, Sònia.
Bona tarda.
Aviam, perquè centrar-nos una mica en el tema aquest de l'osteopatia, exactament què estem parlant? Què és l'osteopatia?
Què és l'osteopatia? Aquesta és la gran pregunta. I és difícil de definir-te una miqueta amb una frase, el que passa que intentaré ser una miqueta breu.
Va, tenim 15 sí, minuts d'entrevista,
Puc fer-los amb
la mateixa pregunta, no, però...
Va. Si som fidels als orígens de l'osteopatia, l'osteopatia és una medicina manual, que el que fa és tenir un enfoc global del pacient, no tan basat en la seva sintomatologia. ¿Vale? Una miqueta el que busca és el trobar, que no sempre és fàcil, l'origen o la causa d'un problema, que no té per què sempre estar on la persona té la sintomatologia o té el dolor que hi nota, no? L'exemple més fàcil i que sempre diguem, potser l'heu sentit ja, és pues, gent que té una lumbàlgia, un dolor inespecífic lumbar que no acaba d'estar diagnosticat i que no acaba de resoldre's i investigant una miqueta amb l'anamnesi d'aquest dolor resulta pues, que hagi pogut venir d'un esguinç de turmell antic.
O... És a dir, que la sintomatologia és el que ens manifesta el malalt.
Exacte.
El que feu vosaltres és investigar exactament d'on ve i a vegades no té que ser, el mal de cap no té que ser culpa del cap.
No, està clar que l'estructura que fa mal està on està. Exacte. Vull dir, si hi ha el dolor lumbar del que parlàvem, doncs és, la contractura hi és, o una faceta està irritada, o un nervi està pessigat, això està clar que hi és, no apareix el dolor allà per màgia, però per què aquella persona en aquell moment hi ha aquest dolor, sense potser un motiu que el justifiqui, ni sense una bona resolució amb altres tractaments, és el que intentem buscar, si pot ser que sigui més a lluny, no?
Més... I ens has dit, quan has fet la definició, una medicina manual. Això vol dir que el vostre tractament, bàsicament, es basa en les mans?
Només amb les mans. No utilitzem res més. No utilitzem cap aparell.
No utilitzeu fàrmacs, ni aparells.
Ni aparells. No. Podem fer consells en funció de la formació de cada osteòpata, si pot aconsellar alguns hàbits més saludables o depèn de la seva formació, però en cap moment no fem servir cap. Vale, cap aparell.
Perfecte. Des de quan es coneix o des de quan es practica l'osteopatia? És una cosa antiga, és una cosa més aviat moderna?
L'osteopatia va ser fundada per un metge cirurgià als Estats Units a finals del segle XIX.
A finals del XIX, sí.
Bueno, aquest metge li va posar el nom d'osteopatia i a partir d'ella va anar creixent i es va difondre a Anglaterra a través d'estudiants. No us explicaré ara la història de l'osteopatia perquè no acabaríem, però d'estudiants que es van formar als Estats Units ho van importar a Anglaterra.
O sigui, és una tècnica bàsicament anglosaxona, Bàsicament als Estats Units, i sí, com la medicina xinesa tradicional.
D'Estats Units, es va importar a Anglaterra i des d'allà s'ha anat
estenent per tota Europa.
Primer França, Bèlgica, i a poc a poc els altres països, sobretot països del nord, i Espanya, que som una miqueta els...
Estem més lluny, estem a baix, estem ens costa més d'arribar tot.
De fet, a Espanya, jo crec, si no recordo malament, la primera escola d'osteopatia que es va formar va ser l'any 87.
L'any 87, o sigui, sí, això fa relativament poc, encara no fa 20 anys.
Exacte. I els professorat anglosaxó i francès.
Vale. Podríem parlar de diferents tipus d'osteopatia. Jo he estat mirant una mica abans de preparar l'entrevista i sí que he vist que hi ha com a diversos tipus.
Bueno, aquesta
tipus,
és una altra pregunta, una altra creença que jo crec que cal aclarar-la, perquè no n'hi ha diversos tipus d'osteopatia, hi ha una osteopatia, que és una miqueta la que es basa en els seus principis, en... El que passa que sí que és cert que ha hagut diversos successors del
metge original, del metge original
i diverses aportacions, que sí que és cert que sobretot el que es reconeix més o que es diferencia més és l'osteopatia cranial, que és la que s'utilitza amb els nadons, sobretot.
Vale.
Que aquesta va ser creada per el senyor que es deia Sutherland, i el que ha fet és que és aportar els principis de l'osteopatia en general aplicats al crani i a les disfuncions que es poden trobar al crani, sobretot pues, en els bebès. No?
Estem parlant sobre temes de plagiocefàlia, no? Això de deformitats cranials.
Temes de plagiocefàlia o temes de, per exemple, si hi ha algun problema al moment del part, que sabem que els ossos dels nadons són molt maldejables, llavors s'adapten a qualsevol força o pressió que necessiten a l'hora del part, o si han estat sotmesos a algun utensili com un forceps o així. Això pot crear alguna compressió, alguna petita... com ho diria?
Una disfunció.
Alguna petita disfunció, sobretot a la sortida dels parells cranials, que pugui interferir una miqueta amb la fisiologia després d'aquell nadó.
I que ens pot donar problemes de diversos tipus.
Tipus de còlics, tipus així, coses que posen inapercebudes, que no serien patològiques, però que a la llarga li poden donar problemes.
Li poden donar un disconfort i problemes.
Llavors, aquesta osteopatia cranial sí que s'ha diferenciat una miqueta, val? Però per mi erròniament. Vull dir, mirar un nadó i només mirar-li el crani sense tenir en compte la resta de cos també és un error.
Val? Una mica com fa la medicina tradicional per entendre'ns de que el digestòleg només mira el budell.
Exacte.
No? I tu el que ens estàs dient és que aquesta subespecialització potser tampoc...
No s'hauria de senyar així. De fet, no ho és. Els osteopates, almenys els que jo conec que treballen amb bebès, tenen en compte aquesta globalitat. No? Però sí que a l'hora de vegades s'ha diferenciat com l'osteopatia més estructural, que manipulem i petem tots els ossos, i això és un error també, de l'osteopatia cranial.
Home, jo no fa por això, de manipulem i petem tots els ossos, m'ha agafat com un...
Sí, no, però bé, és gent que t'ho diu, i a mi què em faràs, perquè em fa por que m'han dit que faràs això, i potser és l'últim que tu utilitzaries en aquella persona, no? Llavors una miqueta, sí que potser hi ha gent que s'ha especialitzat més i dona peu a aquesta confusió, però no és així.
Com es forma un osteòpata? Perquè ara ens has parlat d'un postgrau, ens has parlat d'aquí a nivell universitari, exactament. Aviam, quins són els estudis que...
Aviam, això és un tema que és difícil d'explicar-te també sense ubicar-vos una mica en la situació de l'osteopatia a Espanya. Perquè, aviam, actualment i des d'aquesta escola que t'he dit que es va formar a finals dels 80, els estudis d'osteopatia són com uns estudis de segon cicle on s'hi accedeix a partir de ser fisio o metge.
Vale. Val? És a dir, els requisits per ser osteòpata és que abans hagis estudiat
fisioteràpia o medicina. Exacte. Són uns estudis no reconeguts pel Ministeri d'Educació. Amb la qual i anant una miqueta al que et volia dir del context polític, és que tant osteòpata és qui fa uns estudis d'un cap de setmana com els que fem uns estudis reconeguts a nivell europeu de mínim 1.500 hores, que són de màster, encara que no sigui un màster oficial, però són màster títol propi, però no hi ha una regulació.
Estaria dintre d'aquest calaix de sastre una mica de les medicines alternatives,
exacte,
no? Que no tindreu regular, exacte, perquè els osteòpates no tenen que estar col·legiats,
No han d'estar col·legiats, al contrari, vull dir, hi ha diversos registres actualment a Espanya, perquè vegis que no n'hi ha només un, vull dir, n'hi ha diversos en funció de qui l'ha decidit crear o de les motivacions que els han aglutinat, no? Sí que hi ha el registre d'osteòpates d'Espanya, que és l'únic, si no ho dic malament, que està com reconegut pels mecanismes reguladors de l'osteopatia a nivell europeu, que t'exigeixen al mínim de 1.500 hores, de no sé quin número ara de pràctiques en clíniques d'osteopatia.
Però és una regulació europea, eh? O sigui, a Espanya...
És una regulació europea.
Fent un estudi d'un cap de setmana pots dir que ets osteòpata, o et pots penjar el cartell d'osteòpata a la porta. Val la pena, no?, que abans de fer-ho... O sigui, si, per exemple, estàs... Jo puc mirar abans d'anar a un osteòpata si ten aquest reconeixement,
a veure,
si
lo que
més no
pots
europeu?
Mirar és, tu, lo que tu pots mirar és si, per exemple, forma part del registre d'osteòpates d'Espanya. Això sí, perquè tenim la web i en formats pot dir que no sé quin número ara hi ha d'osteòpates exercint a Espanya, però ni molt menys el que estem registrats, que són 400. Són 400 persones en tota Espanya. Sí que hi ha d'altres registres.
El que sí que està clar que aquests registrats sí que compleixen la normativa estricta europea.
Sí, perquè per entrar al registre sí que t'exigeixen els títols oficials i sí que hi ha 8 escoles a Espanya que compleixen aquests requisits que aquests mecanismes reguladors a nivell europeu et fan tenir, saps? Hi ha 8 escoles que ho compleixen. I a nivell d'anys, fins ara eren 4 o 5 anys d'estudis a temps parcial i això ara també, com que no hi ha regulació, doncs, per exemple, ara l'escola en la que jo treballo era un màster propi, de títol propi acreditat per la Pompeu Fabra.
Sí.
Però hi ha d'altres escoles que és un màster propi sense acreditació d'una universitat, o ara s'han creat dos màsters oficials amb els quals s'hi podrà accedir, que seran de 2 anys, amb més aglutinades les classes, no sabem bé com quedarà perquè és el primer any aquí a Catalunya que es farà, que només s'hi podrà accedir des de fisioteràpia, intentant portar l'osteopatia a ser una especialització de la fisioteràpia. Que també va una miqueta en contra...
Saps?
Aquesta diria que és la Gimbernat.
Vale.
Diria. Mm. Si no m'equivoco, aquest màster oficial és a Gimbernat i l'altre màster oficial és a Múrcia.
Vale.
I això també va una miqueta en contra dels estàndards europeus o del que es vol regular a nivell europeu. De fet, hi ha un decret de l'OMS de finals del 90 que aconsella a tots els països que es regulin les medicines les medicines no convencionals. Entre elles l'osteopatia, i considera l'osteopatia com una teràpia independent i identitat pròpia, que hauria d'estar deslligada de la fisioteràpia.
Clar.
Però bueno, aquí a Espanya hi ha també molts interessos, com tot, no?
Correcte. Quines patologies, Sònia, serien les que més es podrien beneficiar de l'osteopatia?
La patologia per estrella que nosaltres rebem a la consulta és el mal d'esquena. Llavors, clar, podem dir que la que més en beneficia és el mal d'esquena perquè és amb la que més treballem, realment. I tot el que siguin problemes musculoesquelètics. El que passa que sí que és cert que cada vegada més, ja ve més gent que el seu símptoma no és el mal d'esquena, no? Sinó que, pot tenir un mal de cap o que li costi dormir o que tingui, gastritis repetides que no es solucionen.
Que no trobem la causa
que no trobem
i que
la causa,
amb l'osteopatia poden millorar.
I que, que poden millorar. Però com a la patologia que més tractem i que més èxit que es pot tenir és sobretot amb el dolor inespecífic lumbar, cervical, fuetades cervicals, accidents de cotxe...
Un oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que pateixi de lumbàlgia, d'aquest mal d'esquena, i que ara estigui dient, ostres, doncs potser ho miraré, això d'anar a l'osteòpata. Què es trobarà? Què li fareu una vegada entre la consulta?
Bueno, la primera visita, tant per una lumbàlgia com qualsevol patologia amb què ens vingui o sintomatologia i amb què es basa sobretot molt l'osteopatia, és fer una anamnesi molt completa. Una anamnesi molt completa del dolor, d'intentar ubicar aquell dolor amb el temps, amb l'espai, amb quan va, amb la intensitat, i amb una història dels antecedents mèdics, antecedents personals, hàbits, que puguin, ens puguin aportar informació al desencadenant d'aquesta sintomatologia. A partir d'aquí, nosaltres mentalment una miqueta ens formulem uns quants diagnòstics diferencials. A vegades, la majoria de vegades ja molt predestinats perquè ens arriba un tipus de pacient que també comença a canviar ara, però el tipus de pacient o perfil de pacient que tenim és un pacient que ha rodat.
Exacte, que ha anat a veure diversos traumatòlegs, diversos metges de família, fent diversos tipus de tractament.
Exacte. I clar, que, bueno, sembla que el dolor ha pogut anar millorant o no, s'ha mantingut o ha tornat, i llavors bé, pues, ja amb una bateria de proves amb... Clar, bastant. Exacte. Llavors, clar, el diagnòstic, per molt que formulis de diagnòstics diferencials, no n'hi ha masses.
Clar, hi ha moltes coses que ja estan mirades. Bastant... Perquè si jo tinc una lumbalgia i vull anar a veure l'osteòpata i resulta que el meu trauma m'ha fet una ressonància, jo us la porto, no us l'amago, no?
No, ens la portes, clar. I si no te la demanem, i de fet l'hem de demanar, i quanta més proves tinguem, millor. Més informació tinguem, millor. A partir d'aquests diagnòstics diferencials, el que fem és, o si hi ha, per exemple, la persona està diagnosticada amb una hèrnia discal o amb el que sigui, és posar-li un cognom en aquest diagnòstic diferencial de per què aquesta hèrnia ha aparegut ara, o si ja hi era, perquè ara fa mal.
Perquè
ara fa mal, no? Perquè si és algo agut que t'ha passat, que has aixecat un pes que no hauries d'haver fet, doncs potser sí que sorgiria llavors, però normalment, i amb l'edat entre 30 i 50 anys, les hèrnies doncs ja hi són. El que passa és que bueno, el cos s'hi va adaptant fins un dia que decideix que no s'hi adapta. Llavors aquí és on intentem esbrinar què és el que ha passat per arribar a aquest punt que avui et faci mal. Llavors, aquests cognoms que els hi posem al diagnòstic diferencial és el que intentem amb l'exploració veure i entendre aquell cos com funciona. Llavors, si jo considero que per l'anamnesi que m'ha explicat o pel que jo sospito que aquella persona ha tingut un esguins que potser ha estat mal curat i que pot haver influenciat en que la mecànica de tota l'extremitat inferior canvi i arribi a alterar les lumbars i un dia les lumbars perquè aquella persona va estressadíssim, doncs decideix fer mal, val? Incloc doncs, clar, tota l'extremitat inferior a la meva exploració.
Vale. L'exploració i el tractament.
I després en el tractament, evidentment. Vale.
Tractament que feu manual.
Manual.
Però m'ha quedat molt clar això del manual.
Manual, total, sí, i no... I una miqueta adaptat al tipus de pacient. Farem unes tècniques unes altres en funció de l'edat del pacient, de la patologia, de...
Ja sé que és difícil generalitzar, Sònia, però quantes sessions serien? Més que res perquè es faci una idea a l'audiència.
És difícil de dir perquè depèn molt del tipus de patologia, del tipus d'instauració d'aquesta patologia. No és el mateix que avui et trepussis al carrer i facis un mal gest i et quedis enganxat a que et portis 5 anys amb dolor d'esquena, val? Que s'ha de revertir una sèrie de compensacions que ha fet aquell cos. Sí que jo el que sempre intento, o que sempre respecto molt, és que el pacient millori o noti un canvi en les 3 primeres sessions, màxim 4. Si en 3 sessions no hi ha cap canvi a la sintomatologia, és que allò
és que no està funcionant.
No és l'abordatge adequat. Llavors hem d'intentar veure... quina derivació és la més adequada, llavors. Però, bueno, això... Per exemple, amb nadons no faria més de 6 sessions. Vull dir, nadons que tenen algun problema entre 2 i 6 sessions, seria l'adequat.
La sanitat pública, això, ho financia d'alguna manera? O no. Les mútues privades, o és purament...
La sanitat pública, aquí a Espanya, no ho financia, ni crec que ho pugui arribar a financiar de moment com estem ara.
Els moments que estem, dubto que vagin ampliant coses.
No, i menys sense una regulació al darrere, el dia que estigui regulat. Clar. Serà diferent. Anglaterra sí, que per exemple està subvencionat per la Seguretat Social. I les mútues, jo sé que hi ha diverses mútues, el que no sé dir quin és, que cobreixen un tant per cent de l'acte
part
mèdic.
Part del tractament de l'acte.
80% de l'acte amb osteopatia o amb d'altres teràpies, sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ens tira el temps a sobre. L'Àlex ja m'està fent senyals de fum, que està a punt de tallar aquí el micro. Sí. O sigui que ha estat un plaer tindre't amb nosaltres i moltíssimes gràcies per explicar-nos coses de l'osteopatia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat a la Sònia Roura, seguim avançant. La pregunta de l'oient. Avui contestarem la pregunta que ens ha fet arribar la Marta Carrasco. La Marta ens ha preguntat: cada any em vacuno de la grip i em refredo igual. Realment és efectiva aquesta vacuna? Hem transmès la pregunta al doctor José María Palacín. Ell és metge especialista de Medicina de Família i Comunitària, és el coordinador del CAP de la Seu d'Urgell. Així doncs, doctor Palacín, és efectiva la vacuna de la grip? O total, si t'has de refredar igualment, no val la pena que ens vacunem?
Bona tarda. En principio, la respuesta a la pregunta del oyente sería que lo que es la vacuna antigripal, la cobertura que nos da es para lo que es el virus de la gripe, las distintas cepas que van incluidas dentro de lo que es la vacuna que se prepara, y no tendría cobertura contra otros procesos de tipo catarral, ¿vale? O sea, que alguien se puede vacunar contra la gripe y tendrá inmunidad contra los distintos virus que la van a poder producir, pero eso no excluye que no pueda coger algún proceso catarral intercurrente durante lo que es el periodo invernal. De todas maneras, lo que es la vacunación antigripal, pues genera un estado de inmunidad a nivel de lo que es el virus de la gripe, y teóricamente mucha de la gente que se vacuna durante lo que es la época invernal, pues a veces simplemente con esa vacuna, pues tampoco contrae otros procesos catarrales.
El Consell de Salut.
Doncs per finalitzar, com a cada programa, parlarem d'uns petits consells de salut que ens poden ajudar a estar una mica millor. Aquest programa, aquest any, ens el patrocina els embotits Ubac d'Organyà, que tenen unes llonganisses espectacularment bones. N'hi ha una que es diu llonganissa culana, que la veritat és que els hi recomano a tots. Avui, la Montse ens ha preparat unes mesures alimentàries, ara que comença a vindre el fred, que ens poden ajudar a combatre el fred. Escoltem, Montse, quan tu vulguis.
Menjar poc i sovint, variat i amb elevat poder energètic. Potenciar l'ús de llegum, pasta de sèmola i fruits secs. Això sense renunciar a una alimentació variada que inclogui la resta d'aliments, verdures, fruita, carn, ous, peix, cereals, etc. Augmentar el consum de líquids, preferentment aigua, perquè en èpoques de fred, al igual que en les de calor, es produeix una major pèrdua de líquids. Prendre begudes temperades de forma regular és reconfortant i ens manté la temperatura corporal. Abans d'anar a dormir, preparar una tassa d'alguna beguda calenta, brou, cacau, infusions, llet. L'alcohol, en contra del que pot semblar, produeix vasodilatació, que això vol dir que fa que el cos perdi calor. Tampoc les begudes amb cafeïna faciliten l'aportació de calor. Un ús inadequat augmenta el nostre metabolisme, produint just l'efecte contrari. Millor prendre una infusió que ens ajudarà a regular la temperatura de l'organisme.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Recordin que perquè nosaltres puguem respondre les seves consultes de l'oient, ens les tenen que fer arribar. Igualment que si volen que nosaltres preparem algun consell sobre alguna sintomatologia, alguna actuació en concret, també si ens ho fan arribar, nosaltres amb la Montse molt gustosament els hi prepararem. I això ens ho tenen que fer arribar per dues vies. O bé a través del mail consultasalut@radioestel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777, on us prendrem nota de la vostra consulta. Qualsevol de les dues vies és vàlida perquè ens facin arribar la seva inquietud i nosaltres intentem, des de la nostra humil tasca de Ràdio Principat, Ràdio Estel, fer-los arribar la resposta. Esperem que el programa hagi estat del seu interès. Agrair a la Sònia Roura, que ens ha explicat molt i molt bé què és l'osteopatia. Agrair al doctor Palacín, que ens ha contestat que la vacuna de la grip, com el seu benom diu, només ens actua contra el virus de la grip i, per tant, ens podem continuar refredant, però ens hem de vacunar de la grip si toca. I res més. Agrair, com sempre, a la Montse Buera, a la productora, i al nostre tècnic, a l'Àlex Alzina. Esperem trobar-nos d'aquí a 7 dies, d'aquí una setmaneta, divendres que ve, al mateix lloc de sempre, a Ràdio Principat, a Ràdio Estel. Des dels estudis de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve. No faltin a la nostra cita. Molt bona setmana a tothom.
Ràdio Estel.